Eivissa i Formentera 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia a Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 10 d'agost, Sant Llorenç, per cert, i avui, com tots els dilluns, durant aquest mes d'agost, comentarem alguns dels assumptes més destacats del que ha donat de si l'actualitat de les Pitiüses en els últims dies. Ho farem amb un trident de luxe i ho farem des del quiosquet de platja que hem improvisat aquí als estudis d'IV3 Ràdio. I ara mateix saludarem els analistes que ens ajudaran a entendre una mica millor què està passant a Eivissa i Formentera aquests dies. Però, com sempre, també, evidentment, deixarem un espai per repassar els principals titulars del dia i també el més destacat de l'agenda cultural d'avui dilluns amb la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I recordeu, com sempre, que si necessiteu posar-vos en contacte amb el programa, ens podeu enviar un WhatsApp al 619 11 96 97, 619 11 96 97, i que ens podeu seguir a Instagram, al Dia Pitiüses, on cada dia avançam els continguts del programa. Ara són les 12:06 i és el moment de posar-nos al dia. I començam, Nieves, la repassada a l'actualitat parlant de venda ambulant, perquè l'Ajuntament de Sant Josep ha interposat 29 denúncies i ha realitzat 65 decomisos en la seva lluita contra aquesta pràctica. Tot i aquest esforç, els venedors ambulants continuen sent una presència habitual a les platges més turístiques, com és el cas de la platja de Ses Salines.
Sí, són una presència tan tòpica com l'arena, el mar o les gàndules. La venda ambulant és un element del paisatge de la platja de Ses Salines i ofereix de tot, pareos, parasols, ulleres de sol, begudes o pentinats. La majoria dels banyistes s'han acostumat a la seva presència, sentim alguns d'ells.
No me molesta para nada, no. Trabajan y lo veo bien, mientras no hagan daño a nadie, no tengo ningún problema que estén ahí.
Els africans en cauen molt bé. El rotllo que porten i tal, penso que li donen certa alegria a la gent. Saps? I sap greu veure'ls així sense medis i treballant dur per treure els quatre calés.
Però la compra dels seus serveis no sol ser satisfactòria, segons diuen.
Y al final, la verdad, como las salinas hace mucho sol, pues les hemos comprado una sombrilla, pero vamos, nos han cobrado como 5 euros más de lo que vale en la tienda.
Pero pequeñísima, como para una persona, que no cabemos, de bajita y todo, y medio rota.
Enguany els compradors també s'exposen a multes de fins a 700 euros, una novetat que encara ningú coneix.
Desconocía que me pudieran multar por comprar, ya le digo. Este año no he comprado nada.
No tenía ni idea, la verdad que no.
Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Josep no ha sancionat encara cap comprador perquè assegura que s'està encara en una fase d'informació ciutadana. Si, en canvi, com deien, ha interposat 29 denúncies a venedors i ha realitzat 65 decomisos.
I canviem ara d'assumpte i parlem del gas del Riure, perquè Sant Antoni manté una guerra oberta contra aquesta substància des de fa anys. Per això, ara valoren l'ajuda que pot suposar el decret del govern que en prohibeix la venda per ús lúdic, encara que creuen que amb això no basta, fa falta saber qui en compra i per què ho fa.
L'òxid nitrós pot tenir conseqüències devastadores i es relaciona amb lesions medulars. A més, els envasos en què es consumeix són cada vegada més grans i representen un perill, perquè parlem de bombones de gas a pressió. Sant Antoni pateix el problema des de fa anys i l'Ajuntament lidera la lluita per endurir la persecució d'una substància que es comercialitza sense restriccions perquè té un ús sanitari legítim i també és d'ús habitual a les cuines. Les multes del decret d'entre 6.000 i 60.000 euros ajudaran, però no és suficient. Escoltant Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni.
No sé que aquestes multes si els podran arribar a fer gaire mal, ho dic perquè llavors millor es poden declarar insolvents o algunes altres qüestions que finalment no tinguen molta força, però això crec que és una passa important.
Serra creu que s'ha d'impulsar alguna acció per garantir la traçabilitat del gas que arriba a l'illa en palets i per això el seu partit treballa en una proposta al Senat que imposi alguna mena de registre.
podem portar una llei que prohibeixi també en aquest sentit a nivell de tota Espanya. I crec que encara es poden fer més feina en aquest sentit, com deia, de, sobretot a controlar l'arribada de certes quantitats, que evidentment quan arriben botelles de 2 quilos, evidentment es poden fer milers de pastils, crec que amb 2 quilos.
El que marcaria la diferència també seria incloure el gas del riure a la llista de substàncies prohibides, amb el que els traficants s'arriscarien a penes de presó. Mentre això no arribi, els que ho venen continuaran sortint al carrer 24 hores després de detenir-los.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat parlant del sector primari, perquè comença la verema a Formentera i les previsions són molt optimistes. Tot i la continuïtat de la plaga del colom tudó, els productors esperen unes collites d'un 50% superiors a les de l'any passat. Les pluges de l'hivern han propiciat aquest increment.
Si el colom tudó continua sent l'enemic principal de les vinyes de Formentera, els productors lluiten com poden contra aquesta plaga. Raúl Hacha és el director tècnic de la bodega Terramoll.
Este racimo, como han comido estos granitos, a pesar de que tenemos pues toda esa protección, ¿no? Los cañones para orientarlas, las mallas tapando las viñas.
Tot i això, la panoràmica general de les vinyes enguany fa pensar en un increment del 50% de la producció gràcies a les pluges de la tardor i de l'hivern.
El 23, 24 ya fueron muy secos y el 24 fue un poco como tocar fondo en producción. El año pasado ya empezó la viña a recuperar un poquito y este año pues ya con la lluvia todavía más y yo creo que igual tendremos un 50% más.
I aquest increment ha fet curiosament que la verema hagi començat una setmana més tard que l'any passat.
La viña estaba más fresca, ¿no? Y entonces pues ha tenido un ciclo de maduración más lento y también al tener un poquito más de uva pues también le cuesta un poquito más madurarla.
La bodega Terramoll espera produir enguany de vers 30.000 ampolles de vi que ajudaran a compensar la baixa producció de temporades passades.
I doncs amb aquesta bona notícia, Nieves, anem a publicitat, però després t'escoltem.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 11 minuts, això, fem una aturadeta, 2 minuts per anar agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida ja ens posàvem les xancletes per començar la tertúlia aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Tertúlia, en xancletes.
12 i 14 minuts. Ui, ui, que jo ja em quedava aquí a la pretertúlia fins l'any que ve, eh? 12 i 14 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El Dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio i ja sabeu que els dilluns a aquesta hora, també durant el mes d'agost, parlem d'actualitat, però ho fem amb un codi de vestuari una mica més relaxat que a les tertúlies de la temporada regular, on tots venim vestits d'etiqueta. Així que avui han tret les xancletes la filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears, Esperança Marí. Molt bon dia.
Molt bon dia i salut, i això de xancletes no en duc jo, eh?
Però has vengut molt adlip, eh? Molt adlip avui.
El màxim de fresca que puc.
Exacte, perquè aquí s'està bé, però és que allí fora, déu-n'hi-do, tenim a la doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré. Molt bon dia.
Bon dia.
També amb un outfit, que es diria en català incorrectíssim. També molt estiuenc, eh?
Tot el màxim que puc, sense perdre la compostura.
Tots, eh? I també ben mudat, és director, exdirector insular de Turisme i vicepresident de la Plataforma Sociosanitària d'Eivissa i Formentera, Vicent Torres Benet. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També.
Sí, lo més fresc, sí, lo més fresc possible, perquè amb aquesta calor...
Perquè això és dutxar-se i un arriba a qualsevol lloc i ja torna a aparèixer com s'ha tornat a dutxar.
Sí,
anem dutxats.
Déu-n'hi-do, ja anem dutxats tots els dies.
Autoservei.
Sí, sí, exacte, absolutament. I doncs, primer tema que avui volia posar damunt sa taula no és mica estiuenc. Jo crec que cap de nosaltres ens farà venir frescureta. Tot el contrari, diria jo, eh? Perquè és el desabocament d'aigües fecals en el Parc Natural de les Salines, que prové de la depuradora de l'aeroport d'Eivissa. Les quatre analítiques que s'han realitzat han evidenciat incompliments. De fet, una d'aquestes analítiques supera en 17 vegades els nivells de sòlids permesos per llei i 11 entitats d'Eivissa, no una ni dos, 11 entitats d'Eivissa remetran en els pròxims dies tots els resultats d'aquestes analítiques a la Fiscalia de Medi Ambient, també a Seprona, perquè iniciïn una investigació sobre els fets denunciats. Evidentment, Antònia Maria Siré, ets la primera a prendre la paraula sobre aquest assumpte.
Sí, a veure, el problema de les depuradores, no només de l'aeroport, totes, és que estan dimensionades per un número d'usuaris. L'aeroport està dissenyat per un número d'usuaris que s'ha sobreeixit des de fa molt de temps. I, paradoxalment, resulta que ara l'aeroport encara vol créixer més sense repassar que tingui aquestes infraestructures en bon estat suficient, no passos que li vol donar en el futur, sinó ni siquiera passos actual. De tal manera que aquesta depuradora funcionava bé quan el número de passatgers eren uns 6 milions de passatgers anuals, però és que estan prop de 9 milions i, per tant, s'ha sobreeixit la capacitat d'aquesta depuradora. Clar, tot el que no es pot depurar es remena així com es pot i es tira en el torrent i va parar aquest torrent al final de tot allà a la platja d'Escodolà. Jo hi anava molt a nedar allí, fins que vaig veure que aquella bassa que estava tan a punt en aquell lloc no era una bassa natural de final de torrent, sinó que era una bassa que cada vegada començava a tenir un aspecte que no m'acabava de convèncer. D'això ja fa anys, és a dir, no ve d'ara, ve des de fa ja uns quants anys, que és de que allò no és una bassa de final de torrent. Bé, clar, el que tenim que fer és demanar responsabilitats perquè totes les infraestructures d'una estructura com és un aeroport, que és una estructura en condicions perfectes, en condicions òptimes. I abans de plantejar-se augmentar ni un passatger més, el que té que fer és repassar les coses i posar-les al dia en les necessitats que té avui, que tenia l'any passat i que tenia fa 3 anys. I això és el que està passant amb aquesta depuradora.
Moltíssimes gràcies, Esperança Marí.
A veure, jo penso que, en veritat, que tot el que dius tens tota la raó d'aquest món i que és una vergonya que el 5è aeroport de l'Estat en guanys, digues 5è si no m'equivoc, però potser és el 4.
Sí, ho és. I el número
de
passatgers també.
El número
també.
De passatgers, per tant, en guanys, per tant, vol dir que guanyen una ensuada, mantinguin unes infraestructures com aquesta, és una vergonya. Per tant, demostra una vegada més allò que hem parlat, de que hi ha dos grans empreses de l'Estat que són Autoritat Portuària i Aena, que a Eivissa funcionen com unes empreses només expoliadores de recursos, inversions mínimes per mantenir la façana i res més. per tot és treure beneficis, beneficis i beneficis, i que és una vergonya en tots els sentits, i que no es pot permetre. I això indica una vegada més també que tenim tota una sèrie d'infraestructures que estan patant per tots els llocs per mort d'aquest augment del nombre de turistes, i que això no és ja aguantador, perquè no hi ha infraestructures que ho puguin permetre. Aquest dia que era Formentera, a Sant Ferran, hi va haver una apagada de llum de més de 5 hores.
I Sant Antoni.
Què passa? Que, clar, s'han fet tota una sèrie de blocs d'edificis, més uns carrefours i no sé què més. S'ha carregat, per tant, la línia elèctrica, per tant, no hi ha hagut prou energia per a tothom, va petar. Però, clar, deixes la farmàcia del poble, deixes el metge del poble sense energia. I això és molt greu en plena temporada turística, perquè aquests llocs, clar, funcionen com atenció sanitària quan hi ha aquest allau de turistes. I tot això per què? Per una falta de previsió. Per tant, no pots seguir donant i donant i donant permisos perquè no hi ha infraestructura que ho aguanti. I llavors passa el que passa.
Clar.
Moltes gràcies, Esperança. Vicent,
jo crec que s'ha dit que quasi tot ja... S'està endavant un escàndol més i una prova més de que sempre creixem abans de crear les infraestructures necessàries. N'Esperança ho ha relatat molt bé. Avui ja tenim un problema darrere l'altre avui en dia per aquesta manca de previsió que hi ha. Llegíem també fa poc una dona que ha estat cansat 12 hores per ser atesa a cap misses, vull dir, això és que és un escàndol, és dir, una persona que està patint, allà la tenen esperant. I lo de l'aeroport, espero que sigues darrer vessament que hi haiga, però on podem trobar d'altres depuradores que també sabem que estan agafades amb pinces, perquè la sobresaturació que hi ha en aquest moment són massa gent que està pulsant la cadena d'esvàter a la vegada. I la prova és que les depuradores no poden assumir tot el que hi ha, a part també no oblidem que encara, per desgràcia, es tiren a les aigües brutes, doncs aigua, potser no, que no està ben tratada de dessalinització, perquè encara hi ha alguns establiments hotelers que segueixen utilitzant aigua que prové de pous, que potser està salinitzada, per tant, el que arriba en la xarxa potser no està en condicions, i per tant les depuradores potser necessiten més per treballar per eliminar tota aquesta porqueria que els hi arriba. Per tant, el de l'aeroport, un escàndol, i xapó per aquestes entitats que es tiren endavant i que volen presentar una denúncia, perquè jo penso que es té que d'alguna manera tenim que parar tot això, és a dir, no podem seguir creixent sense tenir les infraestructures necessàries. I si n'hi ha una que, per lo que siga, no funciona, siga de l'entitat que siga, vull dir, m'adona igual si és de l'Estat central com de la comunitat autònoma, com d'una entitat local. Les coses s'han de mantenir, les coses s'han de tenir funcionant correctament en benefici de tots.
Moltíssimes gràcies. M'ha demanat la paraula en Esperança,
sí,
Marí.
Sí, perquè jo penso que no hem de perdre de vista, però amb el tema de l'aeroport ara en concret, la problemàtica de la notícia de l'ampliació.
Correcte.
Jo penso que això no ho hem de perdre de vista. Perquè saps què m'ha passat quan he llegit la notícia de la denúncia d'aquests vessaments? Clar, vull dir, els vessaments impliquen que la depuradora no els hi funciona. Els hi funciona perquè hi ha massa passatgers per la infraestructura. Per tant, clar, estàs dient, idò, per tant, què hem de fer? No anem a reduir els passatgers,
clar,
perquè això no cap dins el cap de ningú.
Ah, al contrari.
A què anem a fer? Hem d'ampliar la depuradora.
Sí.
Hem d'ampliar, per tant, les instal·lacions. Alerta, aquí amb aquestes notícies trampa. Ja s'hi va caure de quatre potes amb tot lo de la crisi de l'habitatge. Què ha passat? S'està construint per tot, però no hi ha cap pis que baixi d'un milió d'euros o de 800.000 euros.
Sí.
Per tant, que estan fent això, joc.
Sí,
ara
sí.
Tornem a fer el mateix, tornem a treure les notícies, ara, en aquests moments, és cap d'un mes d'haver sortit la notícia del creixement de l'aeroport. Ara traiem això. Estem justificant que s'ha d'ampliar l'aeroport? M'explic? Les notícies aquestes s'han de dir d'una manera tan clara i no perdre mai de vista de que una cosa és arreglar el que hi ha i l'altra és estar frontalment en contra d'una ampliació que implicaria més desastres. Però si queda difuminat, estàs transmetent un desastre, un altre desastre.
No, i bueno, està clar que AENA només fa una cosa, que és la de recaptació, perquè tot el que fa, no sé quina planificació tenen, però fixaos, hi havia un problema de mobilitat molt gros a l'aeroport. Varen fer tot aquell projecte de no sé què. Ho han solucionat? No. Segueix fent els problemes, és a dir, tenim uns embuts per entrar i sortir. Ampliem pista perquè puguem acollir més vols privats. Els vols privats comporten manteniment, no sé què, totes unes flotes que hi ha allí. És a dir, cada vegada creixen i creixen i creixen més, però sense una previsió de lo que necessiten, de que les infraestructures estiguen bé. Resultat, la depuradora es desborda, llum, qualsevol dia, hi haurà un tall de llum també a l'aeroport i no veieu el problema que hi pot haver i el perill que hi pot haver, perquè avions que només estiguen volant que no puguen aterrar per un problema, perquè vale que tenen generadors, però i si els generadors fallen? És a dir, jo em pareix una disbauxa molt, molt grossa, i el que diu una Esperança, no anem a ampliar més, és a dir,
no, per tant, de vista subjectiu principal.
Sí, que és incrementar el número de passatgers, perquè jo, ja sé que ells varen tenir una reunió i els polítics varen sortir molt convençuts de no sé què. No mos enganyem. Si posen fingues és perquè els avions que arribin siguin més grossos i puguen embarcar i desembarcar més fàcil els passatgers. I en vez d'arribar un avió de potser 125 places, doncs arribarà un de 300 places. És així de clar. Per tant, més gent, més gent i més gent.
Sí, jo volia fer un toc d'atenció amb això de que hem de tenir infraestructures d'una determinada capacitat i no perdre el punt de vista que la capacitat d'Eivissa ja està sobreeixida de llarg, que ara som uns 160.000 habitants d'aquesta illa de forma regular durant tots anys, sense comptar la població flotant i sense comptar els turistes, quan és una illa que les seues infraestructures tendrien que ser per 120.000 persones. Per tant, a jo no em serveix que me preparin unes depuradores per 200.000 habitants, perquè no vull que Eivissa tingui 200.000 habitants. No m'ho serveix que m'ho preparin una incineradora per 250.000 habitants, perquè Eivissa no pot suportar, no una incineradora, sinó el pes que implica la pressió humana d'aquestos 200.000 habitants que estan planificant per a Eivissa. I tampoc em serveix que l'aeroport faci una depuradora per 9, 10, 12 milions de passatgers perquè Eivissa no pot suportar aquesta arribada de passatgers. I llavors, deixeu-me fer una segona reflexió, perquè abans els aeroports es dissenyaven per fer que la gent sortís de l'aeroport quan abans millor. Ara no. Ara es dissenyen perquè la gent es quedi dins l'aeroport quan més temps millor,
clar,
comprant a les botigues. No. L'altre dia vaig estar a un aeroport que resulta que vaig estar marcant bé per on anava. Arribes, et fan pujar en el primer pis, et fan donar una volta com aquestes voltes dels aparadors d'IKEA, que dones voltes, 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 voltes i tornes en el mateix lloc sense que te'n dongues compte, me varen fer baixar en el pis de baix per sortir, quan resulta que si no hagués tingut que fer tot aquest circuit, res, en 10 passes ja sortien al carrer. Per què? Vaig pensar, en què ve això? Molt fàcil. Tots els passatgers que arriben a Eivissa els faran passar per aquest circuit de botigues i així, quan vegin l'oferta que hi ha a l'aeroport, ja no hi importarà que planifiquin les compres a qualsevol comerç local, perquè diran, ah, però si l'aeroport això ja és, ja m'esperaré a l'aeroport, si em queden diners ho compraré. I a més, així podré anar en la bossa de compra de l'aeroport, que no ho tindré que facturar, perquè m'ho deixaran pujar a l'avion sense pagar el suplement. De tal manera que aquesta ampliació de l'aeroport, si és per més passatgers, evidentment no hi caben a Eivissa. Però és que si és pel mateix número de passatgers, que és aquest cuento xino que mos vol vendre a AENA, encara és pitjor, perquè és una càrrega de profunditat pel comerç local. Perquè voldrà dir que posen més comerços a l'aeroport i, per tant, això són compres que es restaran en el comerç local d'Eivissa.
Esperança, Maria.
Jo aquí difereixo una cosa amb tu, Antònia Maria. Dius que no hi caben. Jo crec que a Eivissa sí que hi caben. El problema està en què no és de que hi quebin o no hi quebin, si poden quebre amb un mínim de condicions per tots. perquè de cabrell els podem omplir silla i la podem omplir molt més.
Però mos quedarem sense medi ambient, mos quedarem sense boscos, mos quedarem sense zones naturals,
però només ho dic això per matisar-ho,
eh? Sí, sí.
Perquè llavors trauran l'exemple de les Barbados, que és com a Eivissa.
Sí, o Singapur.
I ho han triplicat.
Exacte, però no és això el que volem.
Exacte, però de cabrell queben, passa que no volem que n'hi hagi més, perquè s'ha arribat a un límit de sostenibilitat per poder-hi viure, també. Però no és només un negoci, és també un lloc de viure-hi.
Ja, però ojo amb això, perquè tots sabem que té uns límits, sí, ja hauria de tenir uns límits, però jo penso que no s'estan fent les polítiques adequades perquè no seguim creixent. Fixeu-vos que ara mateix ja hi començava molta cartelleria de se vende, de pisos se vende, no sé si us ho fixeu per vila, però es començava a vendre. Però qui pot comprar? És a dir, s'han reduït les hipoteques amb un 17% de que no es donen hipoteques. Claro, evidentment, si jo tinc que comprar un pis que el meu costa 800.000 o 900.000 euros, en el meu sou no el podré comprar, no me'l donen allò. Qui el compra? Gent de fora. Clar. Perquè els grans compradors avui en dia són gent de fora. Està construint, s'està construint moltíssim, perquè mirau Sant Eulari i Sant Antoni s'estan construint moltes promocions. Platja d'en Bossa, no sé si us heu fixat.
Sí, el que t'he dit jo, que s'està construint per tot.
Correcte, sí. Entrau a les webs i mirau els preus.
Sí,
la majoria són constructors de fora, no sé què. Vale, no, que potser les normatives europees no mos permet discriminar, tu no compres perquè tu ets de fora, només compra tu que ets resident. Però és que, de totes maneres, la política que hi ha en aquest moment de construcció no va encaminada a solucionar el problema de l'habitatge, va encaminada a seguir creixent.
Cosa que encara serà pitjor el problema de l'habitatge.
I tant, i tant.
Perquè farà falta més gent que treballi per aquesta gent que ve nova.
Per això ho he advertit moltes vegades. Quan durant 2 anys o 3 anys s'ha fet el joc en aquest... no se va matisar. Exacte. Quan només es feien aquestes demandes de més i més i més habitatge, perquè la gent no podia viure, no s'especificava ni es feien ofertes específiques per quin tipus d'habitatge volíem.
Clar.
I ha sigut l'excusa perfecta per tot el que s'ha construït.
Clar.
Per això he fet una altra vegada aquest advertiment amb el tema de l'aeroport, no perdre mai de vista quin és l'objectiu primordial. Clar que sí que no hi ha d'haver residus d'aigües fecals, però allò que és primordial és el no creixement.
Exacte.
De l'aeroport. Aquest és fonamental.
Sí.
Perquè jo, que vols que et digui, m'estim més que hi hagi esbassament allí en Escudolar, per tot lo greu que sigui, per part natural el que va costar aconseguir-lo, però també sé que el greu màxim seria un creixement de l'aeroport.
Sí, sí.
I voldria dir, em voldria referir a les paraules, que per jo varen ser una mica esperançadores, perquè si no un es deprimiria, del president del Consell amb el discurs institucional d'aquest dia.
Del dia 8 d'agost.
Del 8 d'agost. Va fer un discurs molt correcte. Normalment he de dir que els discursos del 8 d'agost són molt correctes perquè es fan en clau d'Eivissa, i quan es fan en clau d'Eivissa pareix que la gent posa un xip més racional, i va dir això de que un aeroport en condicions per residents, allà on els residents es sentin còmodes i es sentin bé, i no un aeroport que impliqui un creixement més gran. És a dir, si això de veritat en Vicenç Marí s'ho creu, no és només una proclama d'un dia, sinó que és una manifestació real d'allò que es vol fer, jo el felicit.
Yeah.
Tant de bo vull pensar que és així. L'únic que passa, que també, si un sap llegir i escriure, veus que ni ells mateixos, que això pot ser seu desig també, com pot ser el meu, que jo penso que en aquests moments el PP també ja ha perdut ja la seva capacitat de controlar les Illes Balears, de controlar Eivissa, de controlar Mallorca, Menorca i Formentera. Se'ls ha escapat de ses mans.
Mm-hmm.
Abans era, diríem, més fàcil, feies una política que havia de favorir els 4 caciquets que teníem per aquí, i això ho sabien fer i anava bé per ells, però ja anava bé. Però ara, amb els fons aquests d'inversió que venen de pel món, tot això se'ls ha escapat de ses mans i crec que van també una mica perduts.
Sí, però aquestes declaracions contradiuen les declaracions que va fer fa poc quan va sortir de la reunió amb Aena, que havia quedat quedat clar, satisfet.
Per això t'estic dient que tant de bo fos, que tant de bo fos una manifestació real. Clar.
Però és que jo crec que hi ha una cosa, i és que Pitiüses cada vegada és més petit davant de Balears. Sí. És a dir, cada vegada Mallorca imposa més els seus criteris.
No, però si Mallorca tot... els impacta, té els mateixos problemes que hi havia.
Amb aquest aspecte amb altre, sí, però amb altres aspectes no.
La societat mallorquina es mobilitza més que si hi hagués encara.
Sí. Sí.
Els hivissants són molt conformistes.
Això és problema nostre.
Sí,
no, no
Mosqueixama se barra d'esbar. Però llavors, si hi ha una iniciativa, ningú la respalda.
Sí.
I això...
Sí.
Que Solla mateix, 2.000...
Exacte.
Esquerrer per aturar-ho.
Correcte.
Sí, perquè no som aquí 2.000 a l'aeroport aturant l'esbassament o aturant el creixement de l'aeroport.
Perquè estàvem en esbar queixant-nos. Aquest sí. és el gran problema dels habitants d'Eivissa. Que som molt crítics, perquè criticam molt, però llavors, a de la veritat, no ens atrevim a sortir al carrer. Ja hi ha prou motius en aquest moment per estar al carrer.
Jo no penso ja que sigui que que la gent no s'atreveixi. Jo crec que, que ha començat a quallar dins la gent aquest sentiment de que ho donen per perdut.
Sí, també és veritat.
I això és molt més greu que no s'altre.
Sí, la desafecció és una cosa que ens pot portar a un carreró molt sense sortida.
I el desarrelament que hi ha, perquè cada vegada tenim més residents que són de fora. I
però amb això s'hi juga. Això s'hi juga. Si controles capital no deus pensar que són quatre bombos.
Ja, està clar.
M'explico, totes les coses van lligades.
Sí, sí.
I és que on els fils en saben i molt més que en altres. Voldria apuntar només de l'aeroport. Port,
i tant.
Que també em va sorprendre molt, clar, perquè un dels arguments de créixer és que les pistes de les avionetes particulars no n'hi caben més, estan saturades, overbooking, han de venir aquí el pobre senyor que ven l'avioneta, ha d'aterrar, deixar-lo baixar, però ella ha d'anar a dormir a Palma.
Ai, clar, que bo.
Perquè vaiga.
Exacte, ja, però
claro,
això...
Que vagi el seu pilot a dormir a Palma.
Però no vols que si llavors la necessites cap d'una hora, que fas?
Yeah.
M'entens? Crees un problema per aquesta gent. Per tant, clar, i que a més són tots els nostres DJs que venen...
Home, actors de Hollywood.
Exacte, tots,
no,
que venen.
Futbolistes.
Per tant, i a més, resulta que no paguen els impostos del petroli, perquè el petroli que carregues a l'aeroport està lliure d'impostos.
Sí.
Només el paguem naltros, claro. Però ells en les avionetes no. Ara tu agafes llavors un avió gros, sí, que has de pagar els teus impostos.
És que els rics tenen uns problemes tremendos.
El DJ que segurament ve i no sap si és hora que se n'anirà depenent si li surt una festa il·legal o no.
Exacte, ha de tenir l'avioneta disponible. I a més, però és això, que no paga ni l'impost del combustible. És que no ho sé, és molt greu.
Que per cert, parlant de festa il·legal, no m'ho has posat allò de la pedrera.
No us ho he posat perquè encara no s'ha produït, no?
Però,
vamos. Hem de parlar... Va, Ido, venga, parlem-ne.
Ja va de camí.
Sí. Clar, clar, vull dir, no? Endavant. Jo aquí us havia posat una notícia en xancletes, en aquesta no sé si podríeu entrar en aquesta festa en xancletes, eh? Aquí
no,
sí que
no.
El codi de vestimenta és molt més exigent que el que tenim aquí a Ivetres Ràdio, eh? Que insistiu, és molt exigent, eh? Però sí, parlem-ne.
Bueno, no, a veure, evidentment no s'ha donat encara, no s'ha produït ni siquiera per el que es diu, no té ni data, tot apunta que serà coincidint amb l'eclipse, però que...
Una macrofesta coincidint amb tot el follon que hi haurà damunt l'eclipse.
No, és just el que necessitem, no trobeu?
Jo crec que sí, i on?
A la pedrera.
Quina pedrera?
Se
de Cala d'Hort?
Se de Sant Antoni.
Ah, no, se fan sempre.
Ah,
se de Sant Antoni.
Va, perquè se de Cala d'Hort, evidentment, no està...
No t'ha arribat la invitació, Antoni Maria?
No, encara, jo és que ja dec tenir una edat que ja no compten amb jo per aquestes coses.
No, si algú necessita animar una festa, que convidin Antoni Maria, claro. Això està claríssim, veritat, o en Esperança o en Vicent, això està claríssim. Allò millor que no em convidin.
Però què me dius, que ja s'està fent la infraestructura per preparar els concerts?
Sí.
La temàtica és molt local, l'antic Egipte, sembla ser.
Amb eclipsi.
Lo de eclipsi és suposició, és suposició, però no, fetge confirmada no està, però a veure, jo m'estranya que un espai així, és a dir, que s'estiga decorant by the face, que no hi haiga... No sé, no ho entenc. Jo si em poso a fer una obra a casa, quizás ràpidament vendrà la policia...
A veure si el Museu Arqueològic marca tendència, perquè el sopar d'enguany era...
Era d'Egipci.
Era l'antic egipci. Sí.
Molt probablement
han agafat
inspiració.
Haurem de parlar amb la gent del museu, que vagin alerta amb què proposen, si llavors marquen tendència.
Exacte.
Jo em penso...
Clar, ara m'heu posat aquest tema així, que no estava previst, que l'ha posat en Vicent Torres Benet, i heu tret l'eclipse. Aquest eclipsi, no sé si us havíeu enterat que dimecres n'hi ha un.
No,
us
sabíem. No
ho
sabíem, festa, no?
No sabíem.
Clar, sense festa, que heu dit, sa festa, sa
claro,
eclipsi, tal.
Claro,
no?
Sant Antoni.
Clar, també, sí.
Explica-m'ho.
Us ho explico. Resulta que aquest dimecres, dia 12 d'agost, hi ha un eclipsi. I, per cert, estarem fent un programa especial des de l'Observatori d'Espuig dels Molins. De 12 a 1, no és hora de l'eclipsi.
Ah, menys mal. Nosaltres
en l'horari habitual. És hora de l'eclipsi, no direm on serem, perquè no volem massificar aquells
molt
llocs.
Bé.
El veurem, ja veurem si el veiem. Però Esgengop ha fet una petició per ampliar les freqüències de l'autobús aquesta mateixa tarda de l'eclipsi, precisament per evitar aquests embussos i que els residents ens puguem desplaçar amb total normalitat allà on vulguem anar a veure-lo. Què opineu d'aquesta petició d'ampliar les línies? Trobeu que serà possible, que no? O si és possible fer una festa il·legal a la Pedrera, serà possible ampliar les línies d'autobús, Vicent?
Hombre, jo més que és possible, jo crec que és necessari. I, per tant, ampliar les línies, jo no sé en aquest moment com estan les empreses en disposició de poder posar més efectius. Em refereixen quant a xòfers, perquè tots sabem que n'hi ha una mica de problemàtica en els xòfers, però si en tenen disponibles. Però seria una bona solució per evitar precisament el màxim possible de desplaçaments en cotxes particulars. Surten notícies dient que ja hi començava restriccions. Xapo per Sant Josep, perquè són els primers que han marcat una sèrie de restriccions, però jo no sé fins a quin punt la gent és conscient d'això. I què pot passar? Pues que jo no m'he llegit la notícia de que està restringit anar a Cala Salada i potser pues, després arribaré i el cotxe no sé què faré i aniré endavant i endarrere i tot serà encara més problemàtic.
Sí. Jo el que veig és que no hi ha informació de saber quines són les carreteres que tindran restricció, perquè clar, n'hi ha moltíssimes de carreteres i clar, restricció, si és a la carretera de Sant Antoni, i doncs sí, que posin autobusos, però n'hi ha moltes de carreteres i no hi ha informació per saber on hi haurà restricció. Ara, el que sí que crec és que des del moment en què tu restringeixes el pas per una via pública, automàticament has de posar un transport perquè la gent pugui tenir mobilitat.
Clar,
perquè no s'hi val posar restricció i no posar una alternativa. Clar, hi ha d'haver una alternativa. I aquí crec que moltes soflames de demanar la prudència i venga, però jo encara no he vist quina informació hi ha per saber on hi haurà restriccions i què és el que puc fer i el que no puc fer dimecres. Perquè jo sí que vull anar a veure l'eclipse, clar que sí que hi vull anar-hi, però la veritat és que aquest darrer moment estaré esperant a veure si em deixen sortir de casa o no.
Clar, clar. Està clar que això afecta moltíssim a una franja, perquè la franja, diríem,
de Ponent, no?
Exacte. Sant Carlos no tindrà aquest problema.
En
perquè,
principi.
Just per l'hora, doncs el sol ja quedarà darrere la muntanya i no es podrà apreciar, no? Per tant, és lògic que potser una persona de Sant Carlos vull anar a Sant Antoni per no perdre aquesta ocasió. Ostres, si jo no tinc informació, no he habilitat una alternativa de transport, no sé què,
clar,
pot ser un gran problema, pot ser un gran problema.
Esperança.
Jo saps què em passa amb tot això de l'eclipsi, que ara estic una mica saturada d'aquest tema.
Tu ja vols que passi,
jo
no?
Jo voldria ja que hagués passat aquest eclipsi i que... Perquè, és clar, només mires les notícies i tot és eclipsi, eclipsi, eclipsi. I mentrestant, pareix com si el món s'hagués aturat, no hi ha guerres, no hi ha no sé quins problemes de la gent que se mos mor, que no va en Mediterrània amunt i tal, i aquí només aquest eclipsi. Jo ja entenc que dius que és una cosa important perquè passa cada 100 anys. Però voleu dir que no és una mica una bogeria? Vull dir, a més, és el que dèiem abans. Ara, a més, hem fomentat el turisme de l'eclipsi. Quin turisme més han de fomentar, ja? No ho sé, jo, la veritat és que ens hem convertit tots en una secta de Nostradamus i no sé què pensam fer dimecres o què pensam que passarà.
Sí.
Perquè la gent m'ha de... Jo, és que em fa una il·lusió pensar que de cop i volta es farà fosc i tindré fred. I,
no, fred però, no ens entrem.
Clar, no, tindrem fred, Antònia Maria?
No, que va.
En un minut, jo no.
És a dir, la quantitat de radiació de sol que deixarà d'arribar en un minut no és suficient perquè rebaixes les temperatures.
Clar.
És a dir, es farà fosc, però la temperatura serà la mateixa.
Clar. I de pensar que la gent està... Ja, a veure, sempre, això dic jo, que m'ho han fet...
Si es posen l'aire condicionat o entren dins un congelador, pues, sí, però la gent que estigui enmig del carrer, no. Hi ha una cosa, també, que jo crec que hi ha molt de màrqueting i
tot
mirem...
Una mica.
Mirem el mapa. Mirem el mapa de Pitiüses. Jo no sé si no ho heu adonat, mirant el mapa...
Has fet camisetes
a la mitat
sobre de l'eclipsi.
No, ja, però és que la meitat de la línia de costa de Pitiüses es veu molt bé l'eclipsi. Sí. No hi importa anar tots junts a un lloc.
Claro.
Clar, és que el problema està en voler anar milers de persones tots a un lloc.
I com faràs el negoci si no ho concentres?
Tingueu en compte que des de el cap de Barberia hasta la punta de Trucadors de Formentera es veu perfectament l'eclipsi. I això és una quantitat de quilòmetres de costa impressionants. El mateix podria dir de la costa d'Eivissa. Hi ha molta costa des de la punta de les salines. Bueno, hem de vigilar que no m'ho quedi tapat per alguna muntanyeta. Has de Portinats. Hi ha molts de quilòmetres de costa. És a dir, ningú ha pensat que a Portinats es veu unes postes de sol meravelloses? Mm. Idò sí, resulta que hi ha molts de llocs.
Desplaça una mica la gent cap a Portinats.
Repartiu-vos els missatges.
No? Els missatges, repartiu-vos.
Repartiu el negoci també, que tothom hi pugui accedir.
De llocs en els quals les postes de sol són meravelloses. No hi importa anar a lleses variades.
Clar.
Clar.
Però això és falta d'informació.
Claro.
Perquè no s'està dient o no s'està donant informació.
Perquè no hi ha ningú que venga mojitos allí damunt d'una roca.
No dongues idees, no dongues idees.
I tindrem totes les camisetes, tots anirem en la camiseta de l'eclipsi posant a Eivissa 2000, perdó, Eivissa 2026 i aquestes coses. Clar que sí.
Que
no sé, jo no estic una mica saturada.
Bueno, hi ha qui ve, hi ha qui ve també.
Però les de l'any que ve no m'ho agafa.
No, nosaltres no, més sols d'espais.
D'aquí dos anys, en gener. Es matí, que serà com molt més impressionant, que perquè claro. Això serà com una posta de sol avançada. No?
Sí, és una posta de sol avançada.
Traient-li una mica de
ferro. Amb una imatge diferent.
Clar. I a més, hem de dir a la gent que quan s'hagi posta sol, que hi haurà una foscor bastant important, com si fos plena nit, aquell no és el moment d'aixecar-se i anar-se'n a buscar el cotxe. Que s'esperin. Que s'esperin una mica, perquè llavors, al cap d'uns minuts, tornarà a haver-hi la claror aquesta típica que hi ha crepuscular. I llavors, amb aquesta claror, és el moment d'anar cap a casa.
I si encara no tenen encara pressa...
Bé, sí, llavors... no caminant. Jo penso anar-hi caminant. Siguem una miqueta sensats. És a dir, no és un dia per anar en cotxe per enlloc. Podem anar caminant, que també ens fa molt bo per la salut.
Oh, i tant.
I que si llavors no teniu pressa, teniu la pluja d'estels, de les perseides.
Sí.
Si no teniu mica de pressa.
Les perseides són meravelloses. Sí. Cada any...
clar,
és que és el cumpleaños de la meva filla.
Ai,
I per això... És que quasi bé, des de fa molts d'anys, després de fer la festa d'aniversari, sempre mos acabàvem a veure les perseides. Que hi ha anys que es veu més cap al dia 10, d'altres més cap al dia 16, però bueno, més o menys en aquestes fetges és quan hi ha la pluja d'estels.
Meravellós, idò, ja tenim el pla fet per dimecres. Esperança, t'apuntes?
Ai!
No ho sé jo, eh?
Esperança té la carta de Formentera, ella se'n va a Formentera, que té vista privilegiada. I no m'ho ho diu, clar.
Així fas bé, Esperança. Tu guarda't aquestes coses.
I a Formentera no em porten a la costa, puges dalt d'esterrat i segons on tinguis esterrat, ho veus perfecte.
Exacte, no fa falta moguer-te gaire.
I doncs va, que mos queden 10 minutets de tertúlia i tinc dos temes. Mira, un precisament de Formentera. De què preferiu parlar? De
Formentera.
Formentera, està claríssim. Ja ho he decidit ràpidament. I doncs adjudicat, Esperança. Hem de parlar de... I ara posar-nos serios, de la sinistralitat de les carreteres de Formentera enguany. I ja que tenim a tu aquí, Esperança, parlem de com està la situació en aquest estiu 2026, perquè s'ha produït...
Ahir estava saturat de cotxes, ja t'adverteix. Les barques, el moll, la Sabina, era un contínuum de cotxes, i a Formentera Eco, imagino que funciona, però no sé, crec que s'hauran de fer nous plantejaments a veure què. I quin és el problema que jo estava pensant, ahir en parlàvem. Clar, tu tens una mica, aquesta Formentera que hi ha avui en dia, d'aquestes noves fornades que venen de gent que mana i de turistes, que van a estil Eivissa, la Formentera que està copiant a Eivissa, que van amb els Maseratis i els Lamborghinis, i llavors encara tens aquells quatre, anava a dir una mica, que encara queden...
Romàntics.
Que es pensen que Formentera és darrer paradís del Mediterrani, que és el que llavors van a les fires de turisme.
Sí.
I que van allà amb els seus mobilets aquells, amb les seves bicicletes, i clar, i les dues realitats aquestes xoquen damunt la carretera. aquelles atlotes portugueses terrible. Anaven felices mirant el paisatge de les salines i vas tranquil per allí i ningú t'ha advertit que aquelles carreteres són criminals i llavors venen els Maseratis i que n'hi ha ja, no són voluntats com a Eivissa, que Eivissa és d'escàndol ja, però n'hi ha i per tant, no ho sé, o s'adverteix moltíssim la gent que no es fa o bé a policia de tràfic que controli,
que tampoc
i
és.
Tampoc no és, això que ho pagam, pagam impostos però no sé on se'n van els diners, ho dic sempre, com a mínim podria venir policia a controlar els cotxes, per tant està malament, i
però...
fa pena.
És que hi tindria que haver-hi un límit de velocitat a Formentera. Que
no, yes.
Que no pugues
però
passar de 70.
Però l'ha de fer respectar. I tu saps
sí,
que si només se respecta amb amenaça.
Clar, els cotxes moderns tenen un sistema que fins i tot amb uns, via satèl·lit els hi pots frenar a la velocitat màxima.
Que n'hi ha un mas...
Clar, i per els Maseratis aquests, se'ls hi pot controlar aquesta velocitat.
Que
n'hi ha
un mas dels seus satèl·lits. Clar. Ah, que per cert, es veurà també la filareta de satèl·lits d'en mas.
Evident, clar,
es veurà
tot.
Això no ho deix, i també es veuran tots.
Es veurà tot.
Tots estaran aquí, de fet, després en parlàvem de satèl·lits de Nilo Massi. No,
el problema de Formentera desafortunadament es repeteix estiu darrere estiu, perquè quantes vegades tenim que lamentar accidents molt greus a Formentera. La solució no passa per ampliar carreteres. Vamos,
que no es pot allò
ampliar-les, que ningú se li ocorreix
que... Passa per control de velocitat.
Efectivament, control de velocitat, que posin radars, que posin més policies. Ara, també és molt trist que sapiguen els problemes que tenim en general, ja parlant de Formentera i podem posar Eivissa dins el mateix sac, és que, i no per problemes de que no hi ha habitatge, a veure, necessitem tenir més forces de seguretat durant l'estiu, tant a Formentera com a Eivissa. Per tant, que s'han de buscar solucions perquè hi siguen aquests reforços, que s'habilitin no sé com, jo no sé quina és la solució, jo no la tinc, però sí que és cert que ens fa falta tenir més control durant l'estiu en tots
de trànsit
sentits.
No n'he vist ni un de control a Formentera, a Eivissa encara
pues que posin
però
més radars,
a Formentera zero, no sé quan són ni on són, però jo no n'he vist cap, això t'ho puc dir.
Sabeu que per anar de punta a punta a Formentera a 60 km per hora o a 100 km per hora, només guanyeu 5 minuts de temps.
Fixa't. Això és una
clar,
tonteria.
I a 60 km s'arriba molt bé, amb un marge de seguretat. A 100 km per aquelles carreteres, el marge d'inseguretat augmenta exponencialment. I com a molt,
com
de punta a punta,
són
5 minuts
no
de diferència. Clar, això és realment tan absurd, una mort a Formentera, hi ha morts absurdes, però és que una mort per excés de velocitat a Formentera és que...
No, mira, ahir em mirava una família d'una parella que anaven amb tres criatures, anaven a cinc i tots en bicicleta. I un moment de la carretera a prop allí de Girador de Pasboga Maria intentaven creuar. És que no sabia.
No podien, clar.
Claro,
jo me'ls vaig estar mirant una bona estona, pobrets, clar, és que era impossible. Perquè els cotxes, a més, et llancen.
Sí, sí.
Un darrere l'altre. I aquells quatre pobres que encara pensaven que podien anar amb bicicleta per Formentera, allí aturadets.
Jo ahir de matí vaig pujar bastant pront a Sant Eulari i una cosa que em vaig fixar, que de fet ahir hi havia bastantes bicicletes en aquell moment, eren les 9 del matí, no? I baixava de Sant Eulari un Maserati a tota pastilla, quan precisament en el tram de la carretera de Sant Eulari pues, han augmentat els radars, n'hi ha un de tram allà
però,
a l'altura de
mobles.
Però
ells poden pagar, ells paguen, i tant els hi
és. No, la meva pregunta és, els hi posen també ells? Perquè no me la posen, a la multa.
Jo també, ja t'he dit que n'he pagat.
Però si és igual.
Per això, els hi posen a ells?
Clar, però és que els hi és igual. Per la teva economia, una multa de 200 euros és important,
clar.
Però per l'economia d'aquesta gent, una multa de 200 euros és que se n'encarrega a ser un majordom de fer aquesta gestió.
Es fes i pico, sí.
Clar. És que ja tenen un majordom adequat o
que jo també a vegades he pensat com tu vols dir que en aquesta gent no la multen, perquè si la multen una vegada, dos i tres, llavors ja et requisen el cotxe.
Claro.
Per tant, jo també a vegades he dubtat així. A veure si també són selectius.
Perquè és que més abans, si vas a la velocitat que vaig fora jo ahir, en sotram des de Santa Eulària i Vila,
és un delicte greu.
Quantes vegades et poden posar multes en el mateix d'això? Perquè una cosa és que te'l posin en el mateix radar, però és que n'hi ha diversos consecutius.
És tant, pots immobilitzar el vehicle.
Efectivament.
I n'hi ha més d'un que s'hauria d'immobilitzar.
Sí.
Evidentment, per tota la gent que ens estigui escoltant ara des de la carretera, molta prudència, que
sí, fa falta,
molts.
Fa molta falta.
Sí. El que estàvem comentant a 60, arribareu igual de bé, segurament més tranquils, tranquil·litat a la carretera, intentar no escalar situacions que poden ser tenses.
Sí.
Molta prudència, estem aquí per fer-vos companyia i us volem fer companyia fins al final del trajecte.
Sí, i una cosa important, que la gent s'ha oblidat que existeixen els intermitents.
Ai, sí.
Vicent, t'ho agraeixo que ho diguis.
Sí. Jo de veritat estic sorprès, perquè és que, clar, està sobretot una rotona i no saps la gent cap on va.
No, vull dir, ningú els posa.
Ningú els posa, t'adalanta, en canvien de carril sense d'això. Això és molt necessari.
I cinturón de seguretat, perquè aquell que va morir en sumeari, que va sortir disparat d'esmeari, és perquè anava sense cinturón de seguretat. Això és una cosa tan elemental que encara es tinga que repetir, és una mica llestimós.
Sí.
Però cinturón de seguretat sempre ens ho cinturón posat.
Absolutament. Estimats, ens queda res ja un minutet, així que crec que ho deixarem aquí per aquesta setmana. Ha estat un plaer, com sempre.
No podem recomanar un llibre.
Vinga, va, molt ràpidament, Esperança. Lectura d'estiu.
Home, com tothom està ara en sa pel·lícula.
Amb l'Odissea,
sí. Amb l'Odissea, i només parlen de l'Odissea, i tu també volies parlar de l'Odissea.
Jo volia sempre parlar de l'Odissea.
I per tant, dic, a veure, aprofitem-ho.
Ara que està de moda, parlem de l'Odissea.
Exacte, ara que s'ha posat de moda, doncs recomanem un altre clàssic, és Antígona.
Vinga, va,
apunta. Fa molta falta.
Antígona, recomanació apuntada. Antònia Maria, vols fer alguna recomanació literària?
Mira, jo ara estic llegint un llibre d'en Posteguillo, que també és d'aquella època, sobre romans, que m'encanten aquestes novel·les, que vaig per la pàgina 700 i encara me falta el desenllaç.
Sí, un llibre curtet, estiuen lleugent,
sí,
no?
És per passar l'estiu i m'ajuda a passar la calor de la migdiada.
Molt bé. Vicent, una recomanació literària?
Uf, m'agafes.
Clar, és que d'això es tracta.
No se m'ocorreix res. Jo el que sí que hi ha una cosa que em preocupa moltíssim és la desafectació que tenim sobre les nostres cultures i tradicions, perquè ara que estem en plenes festes de la Terra i mos fiquen una festa de Patxà, Vara de Rei, que té res que veure en les nostres festes de la Terra, jo recomanaria una miqueta de lectura de lo que és el nostre patrimoni cultural, que és molt important.
Molt bé, però mira, saps què? Recomanar la crònica de... No, tatxes Antígona. Però recomanar la crònica d'en Ramon Muntaner, que parla precisament d'Eivissa
per exemple,
el 1235, tot eivissenc l'hauria de llegir.
Efectivament.
Vinga,
Antígona no, perquè Antígona
no.
Pensa
no
que és ella davant les lleis de la tirania, què fas tu? De quan vius a un lloc en què les lleis són de tirans, què has de fer?
Ho deixarem aquí. La resposta la trobareu a Antígona. Estimats, un plaer, com sempre. Fins la setmana que ve, si voleu,
Jo estaré ausent.
És que ja...
La setmana que ve
ja
no podré venir.
N'Esperança també, fora. Ai, Déu meu, Antònia Maria.
Jo crec que encara estaré a Eivissa.
Vinga, idò.
De totes maneres, moltíssimes gràcies.
Vicent Torres, Benet, Antònia Maria, Seria Esperança, Mari, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
12:56, fem una aturadeta d'un minut. I tornem de seguida ja per enfilar el final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
12:57 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja tenim aquí Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Preparadíssima ja per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia, que avui, evidentment, obrim a Sant Llorenç, que avui celebra seu dia gran, i ho fa amb tradició, exposicions i molta música.
Sí, a les 5 obri portes l'exposició de vehicles a motor organitzada per Eivissa Club 4x4 i Club Pitius, i després, a les 5:45 minuts, hi haurà concert de l'Escola de Música de Sant Joan al porxet de l'Església. A les 6:30 començarà la missa i una hora més tard hi haurà desfilada de carros, ball pagès amb la colla de la Britxa i menjar de dolços típics. I a partir de les 9 de la nit sonarà la música, primer amb Heriberto Cruz i després amb Esta Melase.
I de ballarà en un munt avui a Sant Llorenç. I de Sant Llorenç munt anem a Vila, on les festes de la Terra continuen amb la nit pels nostres majors.
A les 9 de la nit començarà l'espectacle Avui vull confessar, en què músics en directe homenatjaran Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal i Paloma San Basilio. La cita és al Parc Reina Sofia. I molt prop d'allà, a la plaça del Parc, hi haurà més música combinada amb humor. Serà a partir de les 10:30 amb la proposta d'Eivissa Comedy Band.
I acabem a Formentera per assistir a la inauguració de l'exposició Illa Ciànica, de Neva Parell.
La sala d'exposicions Ajuntament Vell de Sant Francesc acull aquesta mostra que proposa un recorregut visual pel paisatge físic i humà de Formentera a través d'una col·lecció de cianotípies de gran format. L'exposició s'inaugura aquesta tarda a les 8 i estarà oberta fins el dia 22 d'agost en horari de matí i de tarda.
Perfecte, Nieves, i doncs quedem amb tot això. Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest últim minutet del programa felicitam el cantant, compositor i multiinstrumentista britànic Ian Anderson, que va néixer tal dia com avui de l'any 1947, avui fa 79 anyets, i és el líder de la banda de rock progressiu Jethro Tull, formada l'any 1967. És un flautista autodidacta i juntament amb en Jethro Tull, en Ian Anderson ha tocat també altres instruments com guitarres acústiques i elèctriques, baix, saxo, bateria, teclats, trombó, violí, gaita escocesa, entre d'altres. Déu-n'hi-do, pràcticament ha tocat tots els instruments que existeixen. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant aquest The Whistle, un tema de l'any 1977. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà. So come on, I'm a whistler.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. El govern informa en aquesta hora en roda de premsa sobre el brot de xarampió detectat a